L'esport al nostre poble, amb Daniel Rodríguez.
Salutacions, benvinguts a la cita esportiva de la Cala Ràdio amb l'esport al nostre poble. Victòria de l'equip Calero contra l'Horta de Sant Joan al nostre municipal. 1-0, però un resultat que trenca amb les dues derrotes consecutives de les passades jornades de l'equip Calero. Va ser la desena jornada de la competició. La Cala situa en aquestes alçades amb 8 partits guanyats i 2 partits perduts. Aquest 8è partit guanyat a casa el valorarem, el comentarem d'aquí uns instants. Un partit que va tindre la seva cara bona amb aquest gol i amb fantàstiques oportunitats dels jugadors calerós, però també amb una expulsió per doble targeta groga, que també comentarem amb l'habitual entrevista amb el tècnic de la Cala, amb Marc Vilabrú. I també tindrem temps per repassar la resta de resultats i classificació del grup 1 de la tercera catalana. És el programa d'avui dilluns de l'esport al nostre poble. Victòria de la Cala a casa per 1-0 contra l'Horta de Sant Joan. Un resultat que trenca amb les dues derrotes consecutives de l'equip Calero. Un equip que va estar molt a l'alçada en aquest partit, almenys en la primera part, on els calerós van ser superiors. Un 11 inicial que va sortir donant-ho tot, amb unes jugades d'atac i amb molta seguretat defensiva. Tots els jugadors van donar-ho tot, de fet, des del principi fins al final de partit. Una primera part que va estar, sens dubte, marcada pel gol de Josep Madrid per Pepe al minut 31. Un gol amb una passada del Rullo que va aconseguir posar aquest gol al marcador, l'únic gol que es va realitzar en el partit de dissabte. Una primera part en la qual també va començar el que seria una mica, doncs, la part amarga del partit, amb una primera targeta groga a Àngel Vistalegre. Un salt en el qual l'àrbitre interpreta que l'Àngel, doncs, deixava anar el braç i que va tenir conseqüències, doncs, dolentes en la segona part, perquè ho valorarem després amb Marc Vilabrú. Doncs en una sortida de corne també es veu una agafada de coll a l'Àngel, en fi, coses que passen al camp i que acaben, doncs, amb una segona targeta groga. Una segona targeta que fa que l'Àngel surti expulsat del terreny de joc i que la Cala acabi amb 10 jugadors en la segona part del partit. Una primera part en què l'Horta no va estar gens acertada, va estar més aviat fluixa, però que sí que de cara a la segona part es va remuntar l'equip i va estar la cosa més igualada. Tot i això, una segona part que va deixar jugades tan importants com la claríssima del Rullo, que va aconseguir aparar el porter de l'Horta, una gran jugada de combinació entre diferents jugadors que no va acabar en gol. També l'estrena de l'Igors, que va fer un molt bon xut però que el va aturar el porter de l'Horta. I també un 1 contra 1 de Joaquim. Els de l'Horta de Sant Joan també van tindre algunes oportunitats, sobretot a la segona part del partit, però el porter local, Gerard, va fer unes bones aturades. Un treball just, el que reconeixen des de l'equip Calero, pel qual s'endú aquests 3 punts i segueix líder a la classificació. Destacar que ahir al partit hi van debutar 2 jugadors del juvenil Ligors, que abans ja l'hem mencionat, i també Jordi Boyer. De fet, aquests dos jugadors ja feien mesos que estaven entrenant amb el primer equip i per tant va ser doncs la posada en oficial d'aquests dos jugadors. El primer equip de la Cala, sobretot considerant les 6 baixes que té l'equip, és un molt i més que merescut resultat. Llàstima que no vam aconseguir doncs, aquests gols a la segona part del partit. Com dèiem, 1-0, la Cala guanya a casa contra l'Horta de Sant Joan. Repassem a continuació la resta de resultats del grup 1 de la tercera catalana. Jesús i Maria B, 0, Roquetenc A, 2, Mora la Nova A, 5, Batea 1, Ametlla de Mar 1, Horta de Sant Joan 0, Cambredo 2, Olímpic Mora d'Ebre 4, Vilalba 0, Flix 0, Corbera d'Ebre 1, Santa Bàrbara 1, Deltebre 1, Perelló 0, Ginestà 2, Escobé 2, La Sénia 1, Aldeana 2. I la classificació que, com dèiem, encapçala la Cala amb 24 punts. Segueix el primer de la taula classificatòria. Segon amb 4 punts de diferència, el Roquetenc, amb 20 punts. En tercera, quarta i cinquena posició, empat a 19, el Santa Bàrbara, l'Aldeana i el Batea. Sisè, el Mora la Nova, amb 18 punts. Setè, el Perelló, que baixa, amb 16 punts. 15 per a l'Olímpic Mora d'Ebre i també per a l'Escop B, el pròxim rival del primer equip de la Cala. Jesús i Maria B, 13. Corbera i Vilalba amb 12. Deltebre amb 11. La Sénia, 10. I a la part baixa tanquen la classificació l'Horta de Sant Joan, que es queda amb 9. El Flix amb 8. Ginestà amb 5. I tanca el Cambredó amb 4 punts. És doncs la crònica del partit i també el repàs als resultats de la resta de partits de la tercera catalana i també a la classificació que en resulta després d'aquesta desena jornada. Temps ara de conèixer les valoracions que en fa el primer entrenador de l'Ametlla de Mar, les valoracions que en fa Marc Vilabrú. Marc Vilabrú, primer entrenador de la Cala, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Victòria, victòria de la Cala després de dues derrotes consecutives. Això anima ja l'equip a la tercera bala vençuda i continua aquesta fantàstica temporada que portava l'equip Calero en marxa. Una victòria a casa per un gol a 0 contra l'Horta de Sant Joan, però que aquest gol s'hagués pogut perfectament traduir-se'n en dos o en tres si les oportunitats d'acció a la porteria s'haguessin traduït en gol, perquè van haver moltes, ara ho repassarem, però primer que tot felicitats per aquest partit.
Moltes gràcies.
Un partit, com dèiem, que va tindre de tot una miqueta, les cares bones i les cares dolentes. La part bona és aquest gol que fa que la Cala s'endugui als 3 punts i continuï líder a la categoria. Un partit en què es va veure, de nou, un molt bon joc de la Cala.
Jo crec que sí, jo crec que molt, molt content per poder una altra vegada haver recuperat la nostra essència de joc, tant en defensa com en atac. Crec que la gent que va poder venir a Ribes Altes va poder veure una molt bona primera part. La segona, l'expulsió de l'Àngel, va fer que ens fiquéssim una mica més nerviosos i que no poguéssim conservar la possessió de la pilota i cedíssim la iniciativa al rival. Però, evidentment, sempre dic el mateix, cada setmana és la mateixa dinàmica. Veus jugadors molt veterans, jugadors molt contrastats, jugadors molt fets, que juguen contra un equip molt jove, molt conjuntat, però que al final pateix quan té alguna situació una mica compromesa.
Uh-huh. Comentàvem aquest primer gol, l'únic gol del partit, un gol que s'arriba aviat, al minut 31, on Pepe marca aquest gol després d'una molt bona passada del Rullo. Això desencaixa una miqueta l'Horta de Sant Joan, que no recupera el joc o no recupera una bona tàctica de joc fins a la segona part, però una segona part que ve marcada per aquesta segona targeta groga. Ara ho expliquem, una primera targeta groga a l'Àngel Vistalegre, que en una acció de recuperar pilota amb el cap, l'àrbit interpreta que s'escapa un braç i després a la segona part ja ve la segona targeta groga en un corne, no? Si no m'equivoco.
Sí, un corne o una falta, no ho recordo bé, però és una jugada en la qual el jugador rival està agafant pel coll a l'Àngel i l'Àngel intenta desempallegar-se i l'àrbit al final només veu l'acció de l'Àngel. Desafortunada perquè ja tenia una targeta groga, però bé, també involuntària, tampoc va ser una acció que en la qual hi hagués antiesportivitat per part del jugador, sinó que és una propi del joc i que al final pues, l'Àngel, tot i que va demanar disculpes a l'equip per la situació en la que va deixar, doncs entenc que són coses que poden fortuïtes que poden passar sempre en jugades d'estratègia.
El cert, però, és que es va notar en el partit doncs, que hi havia força... Doncs, la gent protestava aquesta segona targeta groga, perquè no entenia ben bé... Doncs, no ho veia clar, no en aquest sentit. L'àrbit sí, vosaltres també vau protestar en aquest sentit.
Bé, jo penso que era rigorosa, no? Al final, els àrbits és difícil que pitar, és molt complicat, els àrbits s'equivoquen, igual que els entrenadors, igual que els jugadors. Al final, penso que en les decisions de l'àrbit no va ser decisiu, o gràcies a Déu no va incidir en el resultat, però sí que penso que el criteri pel qual assenyalava faltes i targetes en el nostre equip no va ser l'idèntic per l'altre, no? Suposo que això, fruit de l'atzar, al final és molt difícil pitar, com he dit, i per això, clar, crec que vam tenir molts jugadors amb targeta groga amonestats i no crec que haguéssim fet un partit tan brut com per a mereixer tantes targetes, no? I tantes faltes. En canvi, l'Horta va estar protestant durant tot el partit, va estar realitzant reiterades faltes, i no es van dur gairebé targetes. Vull dir que és la situació... ens la dona una miqueta pues, el fet que els nostres jugadors fossin joves, és bastant fàcil treure targeta amb els nostres jugadors, mentre que sempre us costa una miqueta més fer-ho amb els equips, amb els jugadors joves.
El cert, però, que els tècnics de l'Horta de Sant Joan al final de la primera part van endur-se dues targetes, cadascun.
Sí, ja et dic, la dinàmica de protestes era constant. Penso que els nostres jugadors es van comportar molt bé durant el camp, que van ser molt, molt honrats amb l'àrbit i crec que no ens mereixíem que ens assenyalés tantes faltes i tantes targetes. Ja vaig dir com per sort no va ser decisiu, però al final acaba desmoralitzant i acaba traient una miqueta de polleguera als nostres jugadors.
Com comentàvem, una primera part més planera on la Cala va dominar pràcticament tot la primera part amb aquest gol que comentàvem de Pepe, una segona part que amb l'expulsió de l'Àngel doncs es va igualar més en aquest sentit, on l'Horta de Sant Joan va tindre més oportunitats, ho avançàvem en l'inici de l'entrevista, però que Gerard va tindre doncs unes molt bones parades en aquest sentit, va estar molt acertat, i on vam tindre en aquest sentit claríssimes ocasions, una claríssima ocasió del Rulló que el porter de l'Horta va poder parar quasi al final de la jugada, però que aquesta combinació, aquesta jugada de combinació entre jugadors hagués pogut convertir-se en un gol més per a l'equip calero.
Sí, la veritat és que crec que d'ocasions en vam tenir, en com has dit tu, a les cames del Rullo, a les cames de Higos, que va debutar amb moltes ganes i se'l veu amb molt de compromís. Joaquí també, els dos minuts que va tenir els va aprofitar la mar de bé. Penso que tot l'equip va brillar. Jugadors de davant, a part de brillar en atac, crec que van estar molt bé, tant Jordi el Rullet com l'Alberto Faura. La veritat és que van donar-ho tot. L'Edgar no es trobava del tot bé, però van defensar. Vam estar intensos, vam estar junts, i jo penso que l'equip va tornar a retrobar-se a nivell col·lectiu, i estic molt content per tots els jugadors. Crec que els jugadors de detrás també teníem tres novetats a la línia defensiva, i tant els dos germans García Gaseni, que per mi van fer un partit excel·lent, com Mosquit, que evidentment tant en la posició de central com en la posició de mig centro sempre rendeix a màxim nivell. La veritat és que ens dona això, no? Un nous tres punts que per mi estan guanyats amb tota la plantilla, amb la plantilla de 21 jugadors. Els que no van poder jugar van animar, i els que van poder jugar, la veritat és que van fer possible guanyar un nou partit amb un equip que estava a mitja classificació, però per mi, jugador per jugador, té una excel·lent plantilla i jo penso que amb el temps anirà pujant a la classificació.
Un partit que es va veure marcat sobretot també per les baixes, 6 baixes a l'equip. Tenim ja alguna recuperació pròxima d'aquests jugadors? La cosa va per llarg, que haurem de patir aquestes pròximes setmanes?
Bé, la veritat és que esperem aquesta setmana que puguin incorporar-se als entrenaments progressivament, tant Floyd com Sergi Callau, que els dos tenien problemes d'esguinços, una del turmell i l'altra del genoll. Morillo està pendent del diagnòstic de la seva lesió, no sabem ben bé què té el genoll, però David mostra un interès de tornar a entrenar i unes ganes brutals, i l'equip l'espera també en candeletes. I també recuperarem l'Ivan, que amb aquesta tendinitis a l'espatlla tenia molèsties per a poder entrenar, i aquesta setmana esperem que ja se vagin incorporant normalment. A veure, no li acaben de marxar les molèsties a l'Héctor, i també esperem que Robert aquesta setmana ja pugui entrenar des del primer dia normal, amb normalitat. Per tant, a poc a poc, a veure si podem anar recuperant efectius per a que m'ho posin cada dia més difícil a l'hora de poder realitzar la convocatòria i al final, en definitiva, l'11 inicial.
L'11 inicial, que teníem, com dèiem, 6 baixes aquesta setmana, però també dues altes. Les hem anat parlant, la de l'Igors i la de Jordi Boyer, dos joves del juvenil que han passat al primer equip. De fet, ja durant els diferents entrenaments del primer equip ja havien estat treballant, però que dissabte es van estrenar al camp d'esports La Cala, estrenant-se a casa. L'Igors va tindre una molt bona ocasió, va poder disputar més minuts que Jordi Boyer, que va tindre doncs també els seus minuts a la recta final del partit. Una progressió, entenc que has degut veure els entrenaments i que finalment doncs hagi situat aquests dos nous jugadors a la plantilla del primer equip.
Bé, el juvenil, al final tots els jugadors juvenils han d'entendre que en un moment o altre poden ser necessaris per al primer equip. Tenim lesions, tenim sancions, i evidentment el cos tècnic té sempre un ull mirat amb un juvenil que està fent una excel·lent campanya. Aprofito per felicitar la tasca que estan realitzant, tant Vicky com l'Albert, amb el juvenil. Els entrenaments són molt seriosos, i això sí, pues, evidentment han d'estar preparats tant físicament com tàcticament per a disputar alguns minuts al primer equip. En el cas de Jordi Boyer, evidentment és un xiquet molt jove encara, és un juvenil de primer any que té molta projecció. Llàstima que durant tota la setmana pues, ha estat una mica malalt i no li ha permès realitzar dos dels tres entrenaments de la setmana, però el xiquet ho va donar tot, excel·lent el debut, molt bé la seva actitud, i bé, pues, el juvenil en principi sempre jo intento preservant també que pugui competir i que pugui fer la seva lliga, ja que estan amb molt bé en la classificació, doncs cada moment intentem pues, tenir mirats els jugadors perquè en un moment o altre, en cas de baixes de jugadors del primer equip, pues puguin ajudar el primer equip en alguna jornada.
10 jornades portem ja amb la d'aquest passat cap de setmana, 10 partits disputats. La situació de la Cala, sens dubte, és immillorable. Primer a la taula de la classificació amb 24 punts, 8 partits guanyats, només 2 perduts, els dels passats dos caps de setmana anteriors, però un Roquetenc que està per darrere, només 4 punts de diferència, i que no ha perdut encara cap partit, n'ha guanyat 5 i n'ha empatat 5. Tot i això, la Cala, en aquest sentit, amb 8 partits guanyats, doncs, porta una mica d'avantatge en el que vindria a ser a la taula classificatòria. Però també pendents d'aquest empat a 3 del Santa Bàrbara, de l'Aldeana i del Batea, empatats amb 19 punts i amb més o menys també, entre 5 i 6 partits guanyats cadascun i entre 1 i 3 partits perduts. Clar, hem d'estar pendents perquè, sens dubte, la Cala ara està en una molt bona situació. Hem tingut dos sustos, dos alertes, amb els dos partits perduts de l'antepenúltima jornada, un partit guanyat ara. La previsió de cara a final de primera volta de les pròximes jornades, entenc que en aquest sentit és de precaució, però bueno, la situació per a la Cala pot ser molt bona.
Sí, no estem el millor que podíem, perquè podíem no haver perdut dos partits més, però evidentment hauríem de començar a pensar que la derrota també és part de la competició. sempre dic el mateix. Tenim una molt bona plantilla, tenim la millor plantilla que podríem haver fet amb jugadors de la Cala, però la resta d'equips juguen amb jugadors del seu poble, més fitxatges. A partir d'aquí hem de saber viure en la victòria, però també hem de saber normalitzar i treure-li tant de fum quan arribin les derrotes, no? Hem d'estar preparats per a perdre partits, segur que en perdrem més. Jo crec que l'equip lo important és que segueixi unit, que no sorgeixin crítiques entre el vestidor, que tinguem que respirem este bon ambient que ho estem fent fins ara i que tots els jugadors tinguin clar que són importants per a poder seguir el projecte. Es compta amb tothom, que aquí a la Cala l'objectiu és que finalitzem els mateixos jugadors que hem començat, si no algun més. A partir d'aquí, jo penso que la situació no és l'esperada, o sigui, la situació és molt millor que l'esperada, que aquesta situació és possible que en algun moment de la temporada reverteixi, però això no ens ha de fer deixar de seguir junts, d'estar units i ja et dic, normalitzar la situació de que puguin arribar a una derrota al llarg de la temporada i el que hem de fer és intentar aixecar-nos el més aviat possible, intentar veure què hem fet malament, agafar-nos a el que fem bé i plantejar ràpidament una nova victòria o com a mínim que puguem intentar lluitar i competir sempre per als tres punts.
Propera jornada, aquest pròxim cap de setmana, la Cala anirà al camp de l'Escó, visitarà el municipal de l'Escó en un partit en què s'enfronta el qui està justament al mig, al centre de la taula classificatòria, amb 15 punts, un Escó que, com comentem, aquesta temporada doncs ha fet una miqueta de tot, ha fet un 4-3-3, 4 partits guanyats, 3 empatats i 3 perduts. Previsions per aquest pròxim partit, quina creus que serà? Veureu dificultats al camp de l'Escó? Tindreu dificultats? La cosa, per contrari, pot anar més tranquil·la, més plaent?
No. Jo penso que tots els partits per a la Cala seran difícils tots, fora de casa i a casa. En especial fora de casa, evidentment, els equips rivals estan més habituats a jugar en els seus terrenys de joc. Si no vaig errat, jugarem en el camp anexe al municipal, per tant és un camp molt petit, molt menut, i l'Escó, pues, és que ens podem trobar dos equips. Ens podem trobar el bé amb jugadors joves, amb poca experiència però amb molta qualitat, que hi van, que corren els 90 minuts i per tant són molt resistents, però també ens poden trobar que el primer equip de salt de la categoria de les Terres de l'Ebre pugui descartar alguns jugadors, i sempre qualsevol jugador d'esta qualitat mos pot fer molt de mal a Tercera Catalana. Veurem quina és la situació del partit. Els filials tenen això, els filials tenen que a vegades disposen de jugadors dels seus primers equips i per tant augmenten significativament el nivell, la qualitat del seu 11 titular o de l'equip, i a partir d'aquí veurem. Nosaltres, com sempre, anirem molt humilment a respectar el rival, a intentar superar-lo, intentar fer bé les coses que fem bé i intentar neutralitzar el seu joc. No obstant, camp petit, resultat pues una miqueta en incògnita, no? És complicat. Al final guanya qui fa menys errades i qui aprofita més les seves ocasions, les poques ocasions que generen en aquests camps. A veure si tenim sort i es gira de la nostra part.
Ho mencionaves, Marc, un partit que té moltes incògnites obertes en aquest sentit. Jugar contra un filial d'un Escó, que és un equip de projecció en aquest sentit, serà també difícil. Veurem quina és l'11 inicial que planteja l'Escó per aquest partit. Com ho avançàvem abans, creus que alguna de les baixes podrà ja disputar aquest partit? Reserves de cara al pròxim partit a casa?
No ho sé, aviam, ja et dic, espero que comencin a entrenar normalment demà, pues, tant Robert com Freud com Callao, però hem de veure com evolucionen de les seves lesions. L'Héctor també es va ressentir una miqueta de la lesió els minuts que van jugar a la segona part. Bueno, a veure, espero recuperar també a l'Ivan, que és molt important per a nosaltres, tant al vestidor com a dins del camp, i a poc a poc perdem a l'Àngel, per tant, al mig del camp, pues, sense David i sense ell, perd efectius. Intentarem a veure com replantegem aquesta baixa, però els 11 que sortiran segur que ho donaran tot, i els que estaran al banquillo estaran esperant la seva situació per a poder ajudar l'equip a aconseguir els 3 punts o aconseguir el millor resultat possible per a l'Alcala.
De ben segur que sí, Marc, de moment quedem-nos aquest dilluns amb el bon gust de boca i amb el bon gust del set d'aquesta victòria 1-0 contra l'Horta de Sant Joan a casa, a treballar dura aquesta setmana per l'enfrontament contra l'Escó en el seu municipal. Marc Vilabrú, primer entrenador de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar, moltíssimes gràcies i bona feina.
Gràcies a vosaltres.
Hem parlat doncs ja amb Marc Vilabrú, el primer entrenador de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar, d'aquesta victòria de la Cala 1-0 contra l'Horta de Sant Joan. Repassem abans d'acabar el temps d'informació esportiva de la Cala Ràdio la resta de partits que tindrem en aquesta jornada 11 per aquest pròxim cap de setmana. Ho hem avançat, la Cala jugarà contra l'Escó B, el municipi riberenc, la resta de partits seran el Corbera d'Ebre, Jesús i Maria B, Roquetenc, Vilalba, Flix del Tebre, Cambredó, Perelló, Olímpic Mora d'Ebre, Mora la Nova, Batea, Ginestà, Horta de Sant Joan, La Sénia i Santa Bàrbara, Aldeana. Uns partits que seran, com dèiem, en la 11a jornada de la competició del grup 1 de la tercera catalana. Fins aquí el temps d'informació esportiva en aquest dilluns, centrat, com sempre, amb el primer equip de la Cala. Ens quedem en aquest bon gust de boca, en aquesta victòria 1-0, que fa que la Cala segueixi líder invicte. Part alta de la classificació, el primer amb 24 punts i amb una distància prudent amb el segon, el Roquetenc, amb 20 punts i els següents, que són el Santa Bàrbara, Aldeana i Batea, amb 19. Veurem quins són els resultats que ens dona el pròxim cap de setmana en el programa de dilluns, que dedicarem, com sempre, al primer equip de la Cala. Demà nosaltres hi tornem amb la informació esportiva dedicada al futbol base. Mentrestant, gràcies un dia més per la seua confiança. Adeu.
L'esport al nostre poble. Amb Daniel Rodríguez.